Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Doncs avui és l'últim dia de l'any, 31 de desembre, i és fred, ja us avisem. Abrigueu-vos. 3 graus negatius a l'Espluga de Francolí, 1 grau a Viladrau i 6 a Banyoles. A més, tenim actius avisos per fred a una dotzena de comarques de la meitat oest del país. Avui parlarem del temps, justament, a partir de les 10, aquí al matí de Catalunya Ràdio, a la tertúlia. Si voleu saber una mica, si passeu el cap d'any fora de casa i voleu saber quin temps farà, en parlarem amb el Tomàs Molina. Serà el tram final de la tertúlia, aproximadament cap allà a les 10 del matí. Si voleu trucar i fer les vostres consultes, ja ho sabeu, a partir de les 10 aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també al programa repassarem com afectarà el canvi d'any a la butxaca, perquè us avisem que els canvis seran majúsculs. Pujarà l'IVA d'alguns aliments bàsics.
I si els frescos són els que puja l'IVA, doncs haurem de controlar més.
Per lo menos, si haguéssim continuat, pues bueno, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, oi?
Pues bueno, que pagarem més IVA i com repercutirà? Pues al final pujarem el marge i repercutirà amb la clientela.
A partir de demà pagarem una mica més per l'oli, pel pa, per la llet, pels ous, per la fruita, també per l'electricitat, pel telèfon. Tot això pujarà, entre moltes altres coses, perquè el IVA reduït que se'ls aplicava fins ara ja no serà reduït, sinó que serà l'IVA mateix que se'ls aplicava abans que s'apliqués aquesta mesura que d'alguna manera es va aprovar per donar un respir enmig de l'escalada de preus. Avui també parlarem de què ens pot costar aquesta nit de Cap d'Any. A Catalunya Ràdio podreu seguir les campanades amb els companys del Búnquer i a TV3 repetiran Laura Escanes i Miqui Núñez. Això va ser l'any passat i avui ho tornarem a tenir. Insistim, els companys del Búnquer aquí a la casa i a TV3, Laura Escanes i Miqui Núñez, es calcula que més d'un milió de persones sortiran avui de festa, amb una despesa mitjana d'uns 60 euros per persona. El sector diu que va molt bé. 9 de cada 10 entrades venudes ja.
I recomanem que la gent que prevegui anar a un local, que compri l'entrada online, i que no pensi en comprar-la en guixeta, perquè serà molt difícil.
És l'avís que feia Joaquim Boades de la FECA Sarm. També bones previsions per hotelers i restauradors a Barcelona, per exemple, sense anar més lluny. Una nit com avui ja frega el 100% d'ocupació. I en clau política, avui serà dia de discursos, ja avisem, eh? Dia de discursos de presidents. Isabel Díaz Ayuso, per exemple, o Carlos Mazón, també farà el seu discurs de Cap d'Any, discurs institucional, en un dia en què justament a València molts municipis afectats per la Dana no faran celebracions de Cap d'Any. De fet, serà un grapat de municipis afectats que avui fan algun tipus de celebració, els altres s'han estimat més no fer-ne cap. La bona notícia és que 2 mesos després de la Dana, avui reobre el mercat de Paiporta, l'últim que encara no havia pogut fer. I en clau esportiva, contrarrellotge, sobre la campana, es treballa per incloure Dani Olmo i Pau Víctor.
I l'altra via, doncs, és que hi ha altres operacions que estem acabant de concloure per tal de que tinguem aquests ingressos que ens demanda la Lliga en quant a...
Això és el que deia el president Joan Laporta ara fa uns dies. De moment no hi ha cap novetat a les últimes hores. De moment, avui per avui, Dani Olmo i Pau Víctor podria ser que no poguessin jugar més amb el Barça. La via d'ingressos que s'explora és, com ens explicava ahir la Laia Tudel, cedir l'explotació d'uns seients VIP del Camp Nou. Això podria comportar uns 100 milions d'euros per inscriure aquests dos jugadors. El termini acaba mitjanit, eh? Per tant, és avui, o caixa, o faixa. I un parell de punts en clau musical. El primer, sobre la mort, ara fa un parell de mesos, de Liam Payne de One Direction. Teardrops are falling down your face again, 'cause I... Recordareu que va morir a Buenos Aires quan es va precipitar pel balcó? Doncs bé, han detingut 5 persones per aquest succés. 2 que li van subministrar la droga que havia pres, un amic i 2 responsables de l'hotel on va morir en caure des d'un balcó. Aquest és un dels noms propis musicals de les últimes hores. L'altre... Amaia Montero ha confirmat el seu retorn a la música l'any que ve, el 2025, i això ha tornat a disparar les especulacions sobre si tornarà a l'Oreja de Van Gogh. Sobretot tenint en compte que aquest any Leire Martínez, fins ara la cantant de l'Oreja de Van Gogh, va anunciar de sobte el seu adeu al grup. En fi, així comença aquest últim dia del 2024. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Som-hi a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
El País, que diu que Pedro Sánchez, el president espanyol, prepara noves mesures sobre habitatge. No concreta quines, però sí diu que el dia 13 de gener es prepara un fòrum sobre aquest tema, que es qualifica com el cinquè pilar de l'estat del benestar.
Portada del País, eh? Dient que es preparen mesures de l'habitatge, però no es diuen quines. I a Brussel·les?
Prepara proves per a trens i xarxes elèctriques d'Europa per veure si resisteixen la calor extrema. Són plans que té la Unió Europea davant el creixent nombre de fenòmens meteorològics extrems. Segons el Financial Times, Brussel·les ja valora exigir aquestes proves als estats membre.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb la decisió de repatriar a Tunísia un pres a Guantánamo que estava tancat al centre des de que va obrir l'any 2002. El van detenir en les operacions a l'Afganistan després dels atemptats de l'11 de setembre.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb l'acusació de Washington a una de les agències d'intel·ligència del país de piratejar el Departament del Tresor. Segons Washington, Pequín hauria obtingut dades dels empleats del govern i documents no classificats.
Avui és dimarts 31 de desembre. S'acaba aquest any 2024 amb un dia que serà un altre cop fred. Un dia marcat per les boires, que tornen a ser presents en molts punts de les comarques interiors, també cap a les Terres de l'Ebre, i núvols baixos també en àrees de l'Empordà. Un dia serè, però, a la major part de Catalunya, tot i que les boires els costarà de marxar. I una nit, la nit de Cap d'Any, que serà de tenir de temperatures molt baixes, de nit gèlida. Per tant, precaució, si sortiu fora, aneu ben abrigats. Ara mateix a Barcelona 8 graus, a Tarragona 6, a Girona 3 i a Lleida 1 grau.
I a partir d'un quart d'onze al matí de Catalunya Ràdio avui resoldrem dubtes sobre plans de pensions. Ara que som a punt de tancar l'any i arribar al 2025, quan es podran rescatar les aportacions fetes que tinguin més de 10 anys, quan haurem de pagar d'impostos si no ho fem? Doncs bé, abans de retirar tots els diners de cop, hi ha altres opcions. Avui, interrogants que li plantejarem al professor Santiago Niño Becerra. Sí, 7 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Consell General del Poder Judicial investiga un jutge de Madrid per haver publicat missatges ofensius contra Pedro Sánchez i la seva dona a les xarxes socials.
L'òrgan de govern dels jutges estudiarà si obre un expedient al jutge Manuel Ruiz de Lara, titular del jutjat mercantil número 11 de Madrid, per haver publicat diversos missatges contra el president del govern espanyol, a qui titllava de culpista, i contra la seva dona, Begoña Gómez, a qui es referia com a Barbigoña. Una de les publicacions que van fer el PSOE demanés que s'actuï disciplinàriament contra el jutge que ha tancat el seu compte d'X, on va fer justament aquests comentaris. El novembre de l'any passat, el Consell General del Poder Judicial ja va obrir un expedient al mateix jutge, també per missatges a X, en què titllava Sánchez de psicòpata o de mentider patològic. L'expedient, però, es va acabar arxivant. Manuel Ruiz de Lara, per cert, va ser un dels jutges que van elaborar i difondre des del seu correu judicial corporatiu una guia per entorpir i esquivar l'aplicació de la llei d'amnistia.
D'altra banda, també s'investiguen les paraules d'un altre jutge de l'Audiència Nacional, en aquest cas, el jutge Eloy Velasco, en aquest cas, contra Irene Montero.
Sí, en una conferència a mitjans de novembre també va atacar l'exministre d'Igualtat per la llei del només sí és sí.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista. Que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
El jutge Velasco, per cert, és un dels 8 candidats a presidir l'Audiència Nacional.
No deixem el panorama judicial perquè ens hem de fer ressò de la condemna a 5 anys de presó per abús sexual a un home que es feia passar per observador de futbol. Això segons la sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio.
L'Audiència de Barcelona ha donat per acreditat que va fer tocaments a un menor de manera continuada quan la víctima tenia entre 13 i 15 anys. El condemnat va veure com el noi jugava en un parc a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i va anar a parlar amb els seus pares fent-se passar per un observador d'un club de futbol. Els va assegurar que el promocionaria en un club durant 2 anys, però la sentència assegura que el que va fer va ser abusar-ne. El seu advocat, Ramon Casadefont, en una en declaracions a aquesta mesura, afirma que recorreran la sentència.
La sentència serà objecte de recurs en relació a la condemna que s'ha realitzat per un d'aquests delictes, al considerar que de la prova practicada en el judici oral no es pot desprendre en cap cas un pronunciament condemnatori com el que s'ha realitzat per part de l'Audiència Provincial.
El tribunal, en canvi, l'ha absolt de dos casos més pels quals també se'l jutjava. Un dels tres magistrats del tribunal, a més un vot discrepant, perquè considera que se l'hauria de condemnar per tots tres casos. La fiscalia li demanava 15 anys de presó. L'home porta un any i dos mesos en presó preventiva.
I obren tres dels quatre centres que oferiran atenció presencial integral i immediata a les dones víctimes de violència masclista a Catalunya.
Estan ubicats a Tàrrega, a Vic i a Tarragona, i a mitjans de gener també s'estrenarà el de Blanes. A Catalunya hi ha una agressió sexual cada 4 hores.
Lleida, Noelia Caselles.
Aquests nous centres finançats amb fons europeus permeten complir la llei del només sí és sí, que marca que hi ha d'haver un equipament obert les 24 hores a cada demarcació. A més, les dones hi poden demanar atenció sense haver presentat denúncia. Ho explica la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra.
I en el moment en el que no estan oberts físicament, hi ha l'atenció telefònica perquè l'equip es desplaci allà on tu estàs. Et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament.
Tàrrega, Tarragona i Vic ja han obert i el de Blanes es posarà en marxa el 17 de gener. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs justament l'home que la matinada de dilluns presumptament va assassinar la seva exparella a Madrid convivia amb ella, tot i que tenia una ordre d'allunyament. La víctima és una dona de 29 anys, de nacionalitat paraguaiana i amb una filla menor d'edat.
El presumpte agressor de 60 anys l'hauria agredit al seu domicili amb una arma blanca i l'hauria fet ferides al coll i a l'aixella. La policia el va detenir just després, quan encara era a prop de l'escena del crim. Ho explica el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín.
Estamos hablando de un caso en el que esta mujer de 29 años convivía junto a su asesino a pesar de la orden de alejamiento que había vigente.
Amb aquestes ja són 47 les víctimes de violència masclista aquest any a tot l'estat espanyol.
I del cas de violència contra les dones més comentat d'aquest 2024, Dominic Pellicot, l'acusat de violar la seva dona, no recorrerà la condemnat, de fet condemnat per violar la seva dona, no recorrerà la sentència que el condemna a 20 anys de presó per drogar la seva dona, violar-la durant 10 anys i oferir-la a desenes d'homes perquè també n'abusessin.
La seva advocada, Beatriz Zabarró, ha dit que el seu client no vol perjudicar-la més.
Ha decidit no recórrer perquè considera que seria un altre calvari, nous enfrontaments, noves insinuacions per a la seva dona Giselle Pellicot, per la seva exdona Giselle Pellicot.
17 dels 51 condemnats ja han avançat que sí que apel·laran la sentència. Els que no tenien antecedents han rebut una pena de fins a 2 anys de presó i no hi ingressaran, i d'altres tampoc perquè ja han cobert la pena mentre estaven en presó preventiva.
Mentrestant, el govern alemany apunta que l'autor de l'atemptat de Magdeburg té problemes mentals. L'home va atropellar intencionadament els assistents a un mercat nadalenc, va matar 5 persones i en va ferir més de 200.
En una comissió parlamentària sobre possibles errades de seguretat, la ministra de l'Interior, Nancy Faeser, ha dit que l'atemptat no es podia preveure perquè l'autor no s'ajusta a cap patró previ. Segons la ministra, cal continuar analitzant tota la informació que tenen sobre l'autor de l'atropellament, que és a la presó.
Es gilt jetzt alle Erkenntnisse,
indicis d'una psicologia patològica. S'han d'investigar les milers de declaracions de l'autor en xarxes socials i també la informació i els procediments que han gestionat les diverses autoritats i els jutjats de la República Federal.
L'autor de l'atropellament és un psiquiatre saudita de 50 anys que vivia a Alemanya com a refugiat i que s'havia declarat contrari a l'islam. L'oposició ha qüestionat l'actuació del govern després que se sabés que l'Aràbia Saudita havia alertat del perill que suposava per les seves publicacions a les xarxes. L'extrema dreta ha utilitzat aquest cas quan falten menys de 2 mesos per les eleccions per reclamar l'expulsió de migrants i refugiats del país.
I hem de parlar un dia més del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Perquè aquest era el moment d'un intercanvi de presos. N'han intercanviat 300 de presoners de guerra. Aquest que sentíem era el moment en què, en concret, 189 soldats ucraïnesos tornaven a casa a canvi del retorn a Rússia de 150 militars d'aquest país, de militars russos. És l'11è intercanvi de presoners de guerra entre els dos bàndols, entre Rússia i Ucraïna, en el que portem d'any.
Coincidint amb aquest intercanvi i amb el cap d'any, el líder nord-coreà Kim Jong-un ha enviat una carta al president rus Vladimir Putin per felicitar-lo per l'any nou i desitjar-li la victòria a la guerra d'Ucraïna el 2025. A la carta, Kim li expressa la voluntat d'enfortir la col·laboració militar entre els dos països. Des que fa el mes de juny, els dos líders van firmar un tractat de defensa mútua. Pyongyang ha enviat desenes de milers de soldats al front de guerra contra Ucraïna. Segons Seul i Washington, més d'un miler de soldats nord-coreans ja han mort o han quedat ferits en combat.
Ens acostem a 6:45 al matí de Catalunya Ràdio. També hem d'explicar que, lamentablement, 11 palestins han mort en l'últim mes al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània. Això en el marc d'una operació de seguretat contra els grups armats que, segons Israel, s'hi amaguen. Aquesta vegada, però, qui posa setge sobre el camp no són els israelians, sinó, de fet, els mateixos palestins. Anem cap allà, Jenin, Jordi Brascó.
El so dels trets és constant des de fa 26 dies en aquest camp de refugiats on viuen 20.000 persones. Els residents creuen que l'autoritat palestina i en particular el seu líder, Mahmoud Abbas, està fent la feina d'Israel. L'Abu Muhammad, un dels combatents dins del camp, se sent traït.
Ha arruïnat la vida en el camp. Ahir van matar una dona, abans d'ahir un nen, l'altre dia un home gran. Així és com es protegeix la pàtria? És això el que vol Mahmoud Abbas?
L'autoritat palestina vol demostrar que és capaç de pacificar aquestes àrees conflictives per dos motius: perquè els israelians no tinguin una excusa per entrar-hi i per guanyar punts de cara a l'exterior per supervisar Gaza un cop acabi la guerra. Des de Genin, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara un apunt més al Matí de Catalunya Ràdio. L'arribada de migrants a les Illes Canàries en embarcacions precàries s'ha intensificat els últims dies, com hem anat explicant. De fet, en només una setmana hi han arribat una trentena de barques amb més de 2.000 persones.
Això eleva la xifra rècord al nombre de migrants que hi han arribat per mar de forma irregular, més de 46.000 persones en tot el 2024. Aquestes dades contrasten amb una tendència a la baixa de l'arribada per mar de migrants a Europa. Segons xifres de l'ONU, aquest 2024 han arribat 190.000 migrants, 90.000 menys que el 2023. Europa ho atribueix a l'èxit de les seves polítiques de contenció i, sobretot, als acords amb països tercers de fora de la Unió Europea.
Un quart i un minut de set. Més notícies ara mateix amb el Joaquim Albalat, el Pol Foradada i l'Àlex Bosch. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
L'habitatge i la inseguretat són les dues preocupacions principals dels barcelonins, segons l'últim baròmetre de la ciutat.
Aquestes dues qüestions són els problemes que més preocupen el 28,8% i el 28,9% dels enquestats, respectivament. L'accés a l'habitatge, de fet, ha pujat 12 punts des de l'última onada fa 6 mesos i un 95% dels enquestats consideren que Barcelona té un problema bastant o molt greu en aquest sentit. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, reconeix que, tot i que hi treballen, el problema no se solucionarà aviat.
Que l'habitatge pujaria, jo crec que era un element esperable. Nosaltres, com a govern, fa 2 anys que estem focalitzats en el tema d'habitatge. Vam prendre la decisió dels apartaments turístics, jo crec que fa cosa d'un any, aproximadament. Si ja estàvem apuntant en un dels problemes principals. I és una constatació, el tema de l'habitatge, que no serà... Jo crec, i un parla de percepcions subjectives, i també voldria que ho tinguéssiu una miqueta en compte, no? Que això està aquí per quedar-se.
Pel que fa a la inseguretat, el tinent d'alcaldia destacava que els furts han baixat, però que el sistema judicial no ajuda a reduir la multireincidència. Segons l'enquesta, que s'ha fet a 800 veïns, el PSC tornaria a guanyar les eleccions davant dels Comuns, Esquerra i Junts.
I l'Euríbor, que torna a baixar al desembre i abarateix les hipoteques. Pels que hagin de revisar la quota, prenent com a referència l'indicador d'aquest mes, l'estalvi pot ser gairebé de 1.000 euros l'any.
Això passa perquè l'índex s'ha situat al 2,4%, més d'un punt per sota del valor registrat al desembre de l'any passat. És la novena baixada consecutiva de l'Euríbor. Un Euríbor que baixa animat les vendes. L'any es podria tancar amb unes 100.000 operacions a Catalunya, registres que pràcticament no es veien des del 2007. També cal remuntar-se fins aleshores per trobar preus tan alts. Òscar Gorgas és gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
En general, el comportament de l'any ha estat molt, molt bo. Per això, perquè hi ha molta demanda i hi ha poca oferta. Això fa que el mercat estigui molt actiu.
Els experts preveuen que tant la tendència negativa de l'Euríbor com l'encariment dels pisos es mantindran durant el 2025.
Ja dèiem abans que aquest 2025 veurà l'augment de diversos preus. De moment, el que ha deixat de ser aquest últim mes de l'any és que els preus repunten 0,4 dècimes al desembre. De fet, la inflació espanyola, la taxa d'inflació, tanca l'any al 2,8%.
Sí, és el tercer mes consecutiu d'increment i en el cas del desembre es deu a l'augment dels preus dels carburants i del capítol d'oci i cultura, però també ha repuntat 2 dècimes la inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics ni els aliments frescos, que s'ha situat en el 2,6% aquest mes de desembre. Tot i això, l'executiu espanyol destaca que l'IPC de final d'aquest any és 8 dècimes més baix que la mitjana del 2023, que va ser del 3,6%.
Avui és 31 de desembre, d'altra banda, sinònim de la grossa de cap d'any. El sorteig de Loteries de Catalunya, que reparteix un primer premi de 200.000 euros, començarà quan passin 5 minuts de la 1 del migdia. Es farà a través de TV3 i de la plataforma 3Cat.
S'han posat a la venda 100.000 números, amb un total de 40 sèries, i cada bitllet té un preu de 10 euros. Els que encara s'ho estiguin pensant tenen temps per comprar-ne fins a les 11 del matí, als 2.000 establiments habituals o a través del web de Loteries de Catalunya. Ho explica Catalunya Ràdio el director general de Loteries de Catalunya, Jaume Torrevedella.
I ara estem a l'espera que aquestes vendes acabin de cristal·litzar, tot sabent que hi ha l'acumulació de vendes i cada vegada més es van acumulant més cap a la darrera setmana i en aquest cas quasi cap als darrers dies.
El segon premi és de 65.000 euros, el tercer de 30.000. Hi ha dos quarts premis de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens premis amb 5.000 euros per bitllet. Com l'any passat, el sorteig el presentarà la periodista Anna Simó.
Tot això abans de les festes de cap d'any. Barcelona acomiadarà el 2024 amb un espectacle de música, de pirotècnica, de drons, aquest any també a Montjuïc, una festa col·lectiva a l'Avinguda Maria Cristina, organitzada com és habitual pel propi Ajuntament.
I es diu Barcelona Bateca. Començarà amb música a les 9 del vespre per amenitzar l'espera fins al gran espectacle de focs i de drons que començarà 10 minuts abans de la mitjanit. La companyia francesa Grup F, dirigida per Christophe Bertoneau, ha preparat una coreografia de 500 drons sincronitzats amb elements pirotècnics inspirada en l'amor a la natura i la convivència a la ciutat.
500 drones hasta 300 metros de altura. Tenemos, obviamente, la pirotecnia que va a acompañar esta entrada en el año 2025. Es un dispositivo que permite que se vea el espectáculo de muchos lugares en Barcelona. La luz es bastante diferente del año pasado y los drones hacen figuras nuevas con pirotecnia.
Girona, per la seva banda, estrenarà una cercavila per donar la benvinguda al 2025 després de les campanades a la catedral.
El recorregut de la cercavila amb la Girona Marching Band sortirà de la plaça dels Apòstols, passarà per la plaça de la catedral, el carrer de la Força, la plaça del Correu Vell, el carrer de l'Argenteria, la Rambla, el Pont de Pedra i el carrer Santa Clara i s'acabarà a la plaça de la Independència.
I a Mollerussa, el Pla d'Urgell Festa, la discoteca Big Ben.
La sala, que ha estat tancada durant 10 anys, prepara una gran festa a partir de les 12 de la nit. Una altra ciutat, Cervera, celebrarà l'entrada a l'any 2025 amb les tradicionals campanades des de la plaça Major, on hi haurà raïm i cava per a tothom. Després la festa es traslladarà al pavelló polivalent.
A Tarragona, a Tortosa, l'últim dia de l'any comença, evidentment, amb la visita de l'home dels nassos.
La seva comitiva, que en el cas de la capital del Camp de Tarragona s'acabarà a la plaça de la Font, on farà la tradicional salutació des del balcó de l'Ajuntament serà a les 12 del migdia. Després es farà el tradicional bany de Sant Silvestre a la platja del Miracle, a tocar del port esportiu, que acabarà amb tasses de brou i neules pels participants.
I amb tot aquest panorama, evidentment, toca reforçar els operatius policials, les mesures de vigilància, tots aquests esdeveniments que explicàvem per donar la benvinguda al 2025.
A Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana despleguen un dispositiu conjunt que inclou la detecció per les xarxes socials de convocatòries de festes il·legals.
Més detalls, Miquel Jarque.
La festa més multitudinària es preveu a l'avinguda de la reina Maria Cristina de Barcelona, que l'any passat va acollir 120.000 persones. Hi haurà un dispositiu entre les dues torres venecianes de la plaça Espanya per evitar l'accés amb armes blanques, ampolles, llaunes o patinets elèctrics. En paral·lel, es vigilaran els accessos d'aforament a les festes i el consum de begudes alcohòliques i drogues als carrers de tot el país. S'han programat controls aleatoris de persones i vehicles. Des del 19 de desembre, a més, i fins al 8 de gener, el dispositiu de seguretat es manté amb nivell 4 sobre 5 amb mesures reforçades. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
Experts en ciberespionatge alerten de l'arribada creixent a Barcelona d'especialistes a trobar vulnerabilitats en els sistemes de defensa dels governs. El diari israelià Haaretz ha determinat que molts dels que s'estan establint a Catalunya venen d'Israel. I alguns, de fet, diu, van participar en la creació del famós sistema Pegasus, utilitzat per espiar polítics, periodistes i activistes catalans.
Explica que l'últim any i mig s'han instal·lat a la capital catalana tres equips d'experts en pirateria informàtica formats a Israel, en alguns casos provenients de l'exèrcit. Elias Campo, investigador informàtic de The Citizen Lab, que estudia qüestions de ciberseguretat i drets humans, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'establiment a Barcelona d'aquests experts tecnològics és una mala notícia.
Que Barcelona atregui talent tecnològic és bona notícia, que s'atregui talent tecnològic per desenvolupar el que alguns experts consideren les armes digitals més potents, que s'estan abusant contra activistes i defensors de drets humans al llarg del món, crec que és una molt mala notícia i molt preocupant.
Joan Uru Arús, president de l'associació Sentinel Alliance i víctima de l'espionatge de Pegasus, denuncia la passivitat de la Unió Europea a l'hora de prendre mesures de protecció contra el ciberespionatge.
La nostra recomanació és la prohibició d'aquest tipus de, del desenvolupament d'aquest programari fins que no es puguin donar un mínim de garanties per al seu ús.
I una última cosa. Un home ha quedat ferit en estat crític en l'incendi que s'ha declarat en un habitatge aquest dilluns al vespre a Sant Celoni, al Vallès Oriental.
L'avís va arribar poc abans de les 7 de la tarda i els bombers van poder extingir el foc poca estona després. Ha estat el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, qui va trobar l'home a l'interior de l'immoble i el van traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dues persones més van ser ateses al mateix lloc dels fets i ja se'ls ha donat l'alta. En total, 5 dotacions de bombers, 5 del SEM i 4 patrulles dels Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets.
5 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La primera.
Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien.
Bones notícies per als fans de Maya Montero, perquè ha anunciat que torna la música a partir del 2025. L'anunci l'ha fet a través d'Instagram, on demana el 2025 que la tracti bé, diu, després d'anys difícils. L'última vegada que va aparèixer a l'escenari va ser al concert de Karol G a l'estiu i els rumors del seu retorn es van disparar quan la vocalista de La Oreja de Van Gogh va anunciar que abandonava el grup.
Aquesta és la primera, anem per la segona.
Mentre passejava per allà baix el port una tarda de primavera.
El Festival Estrenes ha anunciat nous caps de cartell i actuaran Judit Nederman i De La Fe i Les Flores Azules, que presentaran els seus nous discos, i també es veurà l'espectacle musical i literari La nit de les roses de Mishima, que per primera vegada es farà fora del seu espai habitual, que és la Sala La Paloma de Barcelona. El festival, recordem, es farà del 28 de març al 4 de maig a Girona.
Les discussions, els laments dels fantasmes al voltant de casa teva no treguin mai de son, que tots dormin tranquils.
I la tercera.
This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay our cards down.
I acabem amb Beyoncé, perquè ja podeu veure a Netflix el show de 13 minuts amb què ha guanyat ni més ni menys que 20 milions d'euros. La reina del pop va actuar a la mitja part del partit de la NFL del dia de Nadal a Texas, la seva ciutat natal, i ho va fer acompanyada de la seva filla de 12 anys. Atenció a aquesta dada, eh? 1,5 milió per cada minut de música.
Sí, 27 minuts, anem als esports. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Denegada la cautelar per mantenir inscrits Dani Olmo i Pau Víctor.
Com era d'esperar, el jutjat de primera instància va denegar ahir al vespre la demanda d'inscripció cautelar dels jugadors, tal com va fer també un jutjat mercantil divendres. La via que ara seguirà el club és acordar un contracte amb un fons d'inversió qatarià per explotar part dels seients VIP del nou Camp Nou. Això comportaria uns ingressos d'uns 100 milions d'euros i la Lliga ja té la documentació necessària. Falta que l'examini i doni el vistiplau. Però el temps juga en contra del Barça, ja que el termini s'acaba d'aquí unes 17 hores i mitja avui a la mitjanit.
Parlant només de futbol, Andreas Christensen podria rebre l'alta pel partit d'aquest dissabte.
El danès està entrenant amb la resta de la plantilla i podria reaparèixer al camp del Barbastre. Christensen només va poder jugar el partit de la primera jornada i està aturat des del mes d'agost. A part, el duel de dissabte també podria significar el retorn de Ronald Araujo, que acumula 5 mesos sense jugar. D'altra banda, hi van tornar a la feina Girona i Espanyol, els gironins, amb un entrenament a portes obertes davant 3.100 espectadors a Montilivi. Sense això així, ja serà Esprilla, que té permís per incorporar-se més tard per part blanquiblava. L'equip es va entrenar a porta tancada, també sense Andrés Vélez, que s'incorporarà el 2 de gener.
I ens ho fèiem ressò ahir en el tram final del programa, la mort del Xolo Sotil als 75 anys.
El davanter peruà va jugar al Barça entre el 73 i el 76, va ser l'autor del 0-5 al Bernabéu al febrer del 74 i guanyar de la Lliga d'aquell any va ser l'autor d'una de les frases que ja han passat a formar part de l'imaginari blaugrana.
Le quise dar una alegría a mi madre, llamé a eso a las 3 de la mañana, hora española, y le dije, lo primero que le dije, mamita, campeonamos.
Fora del futbol en bàsquet, victòria de la penya contra el Gran Canària per 89-78 i derrota del Lleida a la pista del líder, el València, per 107-92. I en futbol sala, Indústries Santa Coloma i Penyes Plugues, campions de la Copa Catalunya. Els colomencs van guanyar 5-2 al Barça i les espluguenques per 4-0 a les Corts.
I avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el John Carlin i l'Oriol Malet, autors del còmic Bèsties, sobre si el poder corromp les persones.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre
Quart. No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'any a Catalunya Ràdio.
La selecció musical de Cap d'any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio.
TV3,
a Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Home, sí que ho farem bé.
Farem perfecte.
6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El Consell General del Poder Judicial investiga un jutge de Madrid per haver publicat missatges ofensius contra Pedro Sánchez i la seva dona a les xarxes socials.
I també s'investiguen les paraules del jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, contra Irene Montero en una conferència mitjans de novembre. Atacava l'exministre per la llei del només si és sí.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista. Que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero.
Mentrestant, han condemnat a 5 anys de presó per abús sexual un home que es feia passar per observador de futbol. Això segons la sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio.
El seu advocat, Ramon Casadefont, en unes declaracions a aquesta emissora, afirma que recorreran la sentència.
La sentència serà objecte de recurs en relació a la condemna que s'ha realitzat per un d'aquests delictes al considerar que de la prova practicada en el judici oral no es pot desprendre en cap cas un pronunciament condemnatori com el que s'ha realitzat per part de l'Audiència Provincial.
El govern alemany apunta, d'altra banda, que l'autor de l'atemptat de Magdeburg té problemes mentals.
La ministra de l'Interior, Nancy Faeser, ha dit que l'atemptat no es podia preveure perquè l'autor no s'ajusta a cap patró previ.
Es gilt jetzt alle Erkenntnisse...
Hi ha indicis d'una psicologia patològica. S'han d'investigar les milers de declaracions de l'autor en xarxes socials i també la informació i els procediments que han gestionat les diverses autoritats i els jutjats de la República Federal.
I és un dels temes de les últimes hores, l'habitatge i l'inseguretat són les preocupacions principals dels barcelonins, segons l'últim baròmetre de la ciutat.
El tinent d'alcaldia Jordi Valls reconeix que, tot i que hi treballen, el problema no se solucionarà aviat.
Constatació al tema de l'habitatge que no serà, jo crec, i un parla de percepcions subjectives, i també voldria que ho tinguéssiu una miqueta en compte, no? Que això està aquí per quedar-se.
I l'Euríbor, justament, parlant d'habitatge, torna a baixar el desembre i abarateix les hipoteques.
Pels qui hagin de revisar la quota, prenent com a referència l'indicador d'aquest mes, l'estalvi pot ser de gairebé 1.000 euros a l'any.
I experts en ciberespionatge alerten de l'arribada creixent a Barcelona d'especialistes en trobar vulnerabilitats en els sistemes de defensa dels governs.
El diari israelí Haaretz ha determinat que molts dels que s'estan establint a Catalunya provenen d'Israel. Elias Campo, investigador informàtic de The Citizen Lab, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Que Barcelona atregui talent tecnològic és bona notícia, que s'atregui talent tecnològic per desenvolupar el que alguns experts consideren les armes digitals més potents, que s'estan abusant contra activistes i defensors de drets humans al llarg del món, crec que és una molt mala notícia i molt preocupant.
Tot això avui, que és 31 de desembre, d'aquí unes quantes hores, nit de Cap d'any, i els cossos policials despleguen un operatiu especial per reforçar la seguretat durant la revetlla.
El desplegament més important serà l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per als controls d'aforament i de consums de drogues i alcohol s'estendran per tot el país.
I a partir de demà, 1 de gener, les terrasses dels bars de Barcelona ja no podran tenir estufes de gas. Si volen mantenir la climatització externa, hi hauran d'instal·lar estufes proelèctriques.
La mesura té com a objectiu reduir les emissions de CO2 que genera la crema de butà. Josep López és professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica.
Són contaminacions que duren molt temps perquè quan es posa una terrassa a una estufa d'aquestes, està durant molt de temps, o sigui, mentre la gent està en la terrassa. I les emissions que fan són emissions, bàsicament, de CO2 o monòxid de carboni.
I el cinema en català tanca un any històric amb més d'un milió d'espectadors.
El mèrit el tenen el 47 de Marcel Barrena, que supera el 500.000 d'espectadors, i Casa en Flames de Dani de la Orden, amb més de 456.000 entrades venudes, segons les dades provisionals de la consultora Comscore.
Moment de repassar què diu la premsa. Lara García, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Els diaris d'avui fan balanç també del 2024 a les portades.
Així és, el periòdico posa en portada un recull de notícies del 2024 seleccionades per Estopa, que han triat com a destacats de la l'any fets com la victòria de Donald Trump als Estats Units i la de Salvador Illa a Catalunya, la crisi de l'habitatge o la d'Anna. L'Ara no només fa balanç de l'any, sinó que ho fa de tot el segle XXI amb una selecció de 25 fets, un parany per commemorar el quart de segle. Destaca també la inflació amb què tanquem l'any i que l'habitatge i l'inseguretat són els principals problemes per als barcelonins. Així obre avui també La Vanguardia, remarcant la preocupació per l'habitatge a Barcelona i El Mundo, que titula que el desastre de l'habitatge porta els joves a una situació límit. El País es fixa també en l'habitatge i destaca el paquet de mesures que ultima el govern de Pedro Sánchez. En aquesta línia titula també que l'Euríbor abarateja els crèdits i la pujada de les hipoteques. D'altra banda, La Razón destaca les últimes declaracions de Koldo García sobre el cas Ábalos, que assegura que el govern ha acusat Ábalos sense proves i posa en portada una imatge del líder en funcions de Corea del Sud consolant un familiar d'una víctima de l'accident aeri que ha commocionat el país l'última setmana. I en plan internacional també, La Vanguardia posa en portada l'últim dia de l'any Vladimir Putin i destaca que porta 25 anys marcant el pas a Occident.
Passen 5 minuts de 2:15. Quin temps tindrem avui, Tomàs Molina?
Doncs avui un dia un altre cop fred, amb glaçades a bona part de l'interior del país, amb moltes boires, sobretot a les comarques de Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, i també amb núvols baixos a l'Empordà, en aquest cas amb temperatura que en aquest cas a les comarques de l'Alt i Baix Empordà ha pujat una miqueta. Avui serà un dia majoritàriament assolellat, temperatures baixes, la boira no acabarà de trencar-se, l'ambient serà fred i la propera nit, la nit de Cap d'Any, serà una nit gèlida.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna, veïna de Girona i que forma part del Parc No es Toca, una plataforma que s'ha creat arran que l'Ajuntament vulgui eliminar el Parc Jordi Vilamitjana, que té 400 arbres, per construir-hi pisos de 7 plantes. A més, lamenta que el projecte del nou Hospital Trueta es vulgui construir en un 50% en zona inundable.
Són 27.000 metres quadrats de parc, amb quasi 400 arbres. És un dels parcs arbrats més grans de Girona i dels més utilitzats. I exigim que l'hospital quedi fora de la zona de perill i exigim que no es toqui el parc.
L'Ajuntament insisteix que el parc no desapareix, sinó que es trasllada al costat de la Riera Masroc per augmentar la superfície verda. També diuen que construiran 150 pisos de protecció oficial, una mesura que els veïns no veuen lògica, tenint en compte que hi ha més solars buits on construir-los sense necessitat de moure el parc. No han donat detalls sobre el projecte del Trueta, que és de la Generalitat.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
I ara és moment de repassar els mercats. Wall Street arrenca l'últim dia de l'any amb els seus principals índexs en vermell, que acumulen una caiguda d'un punt pel descens de les tecnològiques que va començar divendres. Cal destacar també les borses asiàtiques. A Japó, el Nikkei segueix baixant i tanca l'any amb una caiguda també d'un punt. I Jeju Air, l'aerolínia subcoreana propietària de l'avió accidentat a Corea del Sud, continua estimbant-se en borsa amb una baixada de gairebé 9 punts ja a aquesta hora del matí.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio concentrem un any en un dia.
L'1 de gener repassem tot el 2024.
El Tribunal Suprem ha parlat, no és admissible el delicte de malversació.
Sentint la música de més èxit de l'escena catalana i la que ha triomfat arreu del món.
enumerant el top de sèries de l'any.
I aquesta persona?
Les pel·lícules més taquilleres.
Us ajuda a sortir de les flames.
I el més destacat, en literatura i arts escèniques.
Rememorem l'any dels Jocs de París.
Aquest or olímpic.
Del 125è aniversari del Barça.
Vegetals, minerals, animals.
Tot això és necessari per jugar a futbol.
Del debut del Girona a la Champions.
A la zona de Montilivi, on hi ha l'estadi...
I desgranem les notícies d'un any convuls.
Després d'haver acabat encerclant tot la ciutat i bombardejar-la sense...
La impassibilitat de la Unió Europea...
El dimecres 1 de gener, a Catalunya Ràdio...
Rècord amb 45,4 graus...
Repassem tot el 2024...
En un dia.
En un dia. El matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem parlant del metro de Barcelona, que ha celebrat 100 anys d'història recreant com era l'estació del Passeig de Gràcia quan es va inaugurar el 30 de desembre del 1924.
Part de l'andana d'aquesta estació està decorada amb cartells publicitaris d'aquella època i s'hi veu el nom que tenia aleshores, Aragó. El gran metropolità de Barcelona es va posar en servei fa un segle amb una línia de 4 parades, Catalunya, Passeig de Gràcia, Diagonal i les Ceps. En l'acte d'inici de les celebracions d'aquest centenari, un grup d'actors han simulat la inauguració amb les autoritats civils, militars i eclesiàstiques de l'època. Ciutadans apassionats pel transport suburbà han seguit també la recreació des de l'andana.
Estic molt contentíssim de que un mitjà de transport com el metro faci 100 anys. M'agrada molt els trens des dels 2 anys.
L'andana decorada es podrà veure fins a finals de gener. El seu conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha destacat que el metro tancarà un any de rècord amb més de 465 milions de passatgers. Això són 25 milions més que l'any passat.
Els menors que van fer els 16 anys durant el primer semestre d'aquest any i que fan servir la T16 al transport públic, la targeta els caduca avui.
La T16 és un abonament personalitzat per a nens i joves de 4 a 16 anys per viatjar de manera il·limitada i gratuïta dins la zona de residència del menor. Normalment caduca al cap de mig any d'haver fet els 16 anys. De forma excepcional, als adolescents que van fer els 16 anys entre gener i juny d'aquest 2024 se'ls ha allargat la vigència del títol fins avui. Ara el que han de fer, si necessiten seguir viatjant amb freqüència, és carregar la T-Jove en una targeta de plàstic personalitzada de T-Mobilitat, que és el títol més recomanat per usuaris habituals menors de 30 anys. Com que encara són menors, aquest tràmit l'hauran de demanar els pares o tutors. Si no es viatja sovint, poden utilitzar una targeta de cartró, té mobilitat a qualsevol màquina i carregar-hi qualsevol títol.
A partir de demà, les terrasses dels bars de Barcelona ja no podran tenir estufes de gas i, si volen mantenir la climatització externa, hi hauran d'instal·lar estufes elèctriques.
La mesura té com a objectiu reduir les emissions de CO2 que genera la clima de butà. Josep López és professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica.
Són contaminacions que duren molt temps perquè quan es posa una terrassa a una estufa d'aquestes està durant molt de temps, o sigui, mentre la gent està en la terrassa. I les emissions que fan són emissions, bàsicament, de CO2 o monòxid de carboni.
Pels restauradors, el canvi de sistema suposa invertir en l'electrificació de les terrasses i elevar els costos. Ho explica Àngel Noves, gerent del restaurant 4 Lates de Letamendi.
La elèctrica és un poco más difícil porque tiene una instalación de alambrado y tal, y con la de gas es muy fácil y práctico y más barato también.
La multa per continuar utilitzant estufes de gas a les terrasses pot arribar als 1.500 euros. Les elèctriques autoritzades per l'Ajuntament han de tenir una potència màxima de 150 watts per metre quadrat i només es podran fer servir del 1 de novembre al 30 d'abril.
I malestar al Pirineu després d'estar 16 hores sense servei de telefonia mòbil i internet per una avaria.
La falta de servei ha afectat centres sanitaris, hotels, restaurants i comerços de 4 comarques en un dels moments de l'any amb més afluència turística.
Lleida, Noèlia Caselles.
Una màquina que treballava en una finca agrícola de Talarn va provocar diumenge la caiguda del servei de telefonia mòbil i internet a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i Jussà i l'Alta Ribagorça. En un moment àlgid de turisme, no poder cobrar amb targeta o gestionar entrades i reserves va complicar molt la nit. A l'Ajuntament de Viella ja han decidit fer una reclamació a la companyia Movistar. Sentim l'alcalde Juan Antonio Serrano.
Em sembla una barbaritat que 4 comarques es quedin sense telefonia, sense internet, que els hospitals no funcionin, que els caixers no funcionin, d'un cable.
El servei s'ha anat recuperant progressivament i l'avaria ha quedat resolta totalment després de 16 hores. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara Cultura, la cantant basca Maya Montero anuncia el seu retorn a la música l'any que ve, el 2025, i es tornen a disparar les especulacions sobre la possible reunió amb la seva antiga banda, l'Oreja de Van Gogh.
Marta Viana.
L'anunci l'ha fet a través d'un missatge al seu compte d'Instagram, on explica que els últims anys, en què ha tingut problemes de salut mental, han estat molt durs i diu que encara el nou any amb felicitat i il·lusió. L'any 2022, Amaia Montero va anunciar que retirava dels focus perquè havia de tenir, va dir en aquell moment, a cura de la seva salut mental. L'estiu passat, la cantant va sorprendre tothom apareixent sobre l'escenari al concert que Karol G va fer al Bernabéu i on va cantar aquesta cançó que sentim. Allò va disparar el rumor sobre un possible retorn de Montero amb la seva ex-banda, uns rumors que van anar a més quan la seva successora en aquesta formació, Leire Martínez, va comunicar que abandonava el grup sense aclarir-ne els motius. Al seu missatge a Instagram, però, Amaia Montero no concreta si aquesta tornada serà en solitari o no.
El cinema català tanca un any històric amb més d'un milió d'espectadors a les sales.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
Des del 2003, les pel·lícules rodades, doblades o subtitulades en català no superaven aquesta xifra i, a diferència de fa 21 anys, les protagonistes són pel·lícules en versió original. El mèrit el tenen El 47 de Marcel Barrena, que supera el mig milió d'espectadors, i Casa en Flames de Dani de la Orden amb més de 456.000 entrades venudes, segons les dades provisionals de la consultora Comscore.
3:15 del matí imputen 5 persones per la mort de l'exmembre del grup One Direction, Liam Payne, a Buenos Aires. Es tracta de dues persones que li van subministrar la droga, un amic del cantant i dos responsables de l'hotel on s'allotjava i on va morir fa 2 mesos en caure des d'un balcó.
Segons l'informe toxicològic, Payne ja estava inconscient a causa del consum de drogues quan va caure al buit. El jutge ha decretat presó preventiva per les dues persones que li van subministrar les substàncies, dos treballadors de l'hotel. Un d'ells, Brian Payne, s'ha defensat a la televisió argentina Telefe.
Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína, que la... Viste que están todas esas fotos que la, no sé, la separaba, no sé qué hacía, lo limpiaba y eso era cada vez menos y la fumaba. No lo vi mal, lo vi normal, bien.
I dos traspassos de les darreres hores ha mort. Als 91 anys, l'escriptora Rosa Fabregat va ser distingida amb el Premi Nacional de Cultura el 2022, la Creu de Sant Jordi el 2017 i la Medalla al Mèrit Cultural concedida per l'Ajuntament de Lleida.
Fabregat, nascuda a Cervera, va començar a escriure de molt jove i va conrear la poesia, però també la novel·la i l'assaig. La directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, en destaca la modernitat i la tenacitat.
La Rosa Fabregat ha estat una gran dona, molt avançada al seu temps, reivindicadora, feminista, tenaç, valenta i alhora dolça. Qui la vam conèixer, hem tingut la gran sort de poder compartir grans moments poètics, però també de reflexió sobre la ciència, la humanitat i la dona.
I ha mort també, en aquest cas als 93 anys, la dissenyadora de moda Lola Casademunt.
Casademunt va fundar l'empresa que porta el seu nom el 1981 a casa seva a Cardedeu, després de quedar-se viuda amb 4 fills, i es va especialitzar en la creació i fabricació artesanal d'accessoris, com ara bosses, llaços, diademes i guarniments. En poc temps, l'empresa es va convertir en una marca de referència i actualment una vintena de botigues pròpies, 4 franquícies, més de 800 punts de venda multimarca a Espanya i presència en més de 500.000 de punts de venda en mercats internacionals.
Ara la premsa esportiva amb Marc Andrés.
Amb l'actualitat sobrevolant el cas Olmo, l'esport obre amb Joan Laporta en portada. El president del Barça explica els seus 3 somnis per al 2025, que són el desig que el barcelonisme se senti orgullós dels esportistes i ja es mantingui unit, que el primer equip torni al Camp Nou i que arribin les ajudes i la normalitat a tots els afectats per la Dana. Mentrestant, el comentari del director Joan Bahils demana com a desig recuperar el Joan Laporta de la primera etapa. El Mundo Deportivo dedica l'última portada de l'any a Tadej Pogacar. El diari entrevista el ciclista eslové després d'un 2024 platòric en què ha guanyat el Giro, el Mundial i el Tour de França. En pàgines interiors, per cert, expliquen que la Juventus demanarà la cessió de Christensen. El periòdico dedica les seves pàgines d'esport als protagonistes del 2024, protagonisme d'Estopa, com havíem comentat, i Estopa tria Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, però sobretot tria Andrés Iniesta, la seva retirada, a qui s'anomena el futbolista infinit. També en un breu es destaca l'homenatge fet ahir a Jesús Navas, que es va acomiadar del Sevilla després de gairebé 20 temporades i 705 partits. I per tancar, mirem l'esportiu, compla un reportatge dedicat al Dakar, amb una dada potent. Aquesta edició, que comença el 3 de gener a l'Aràbia Saudita, tindrà 55 pilots i copilots catalans.
Ara el comentari esportiu amb Bernat Soler.
Com era d'esperar, el cas de la inscripció de Dani Olmo ens té enganxats fins l'últim dia de l'any. com aquestes sèries de televisió que mantenen l'atenció de l'espectador fins a l'últim capítol. El Barça, pel que sembla, també s'ha decidit que el més divertit és esperar a l'últim moment per desencallar situacions com aquesta d'ara, on el que hi ha en joc és el futur d'un futbolista. Possiblement una nova palanca salvadora permet inscriure Olmo abans que comencem a menjar el raïm, i aleshores tots riurem i brindarem. I mentre ens desitgem un bon any nou, oblidarem que la improvisació i la puntada endavant són les maneres de fer preferides dels sapastres i, sobretot, dels venedors de fum.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Deu minuts i les 7 del matí. Bon dia, Tomàs Molina. Acomiadem l'any amb fred.
Amb força fred, i sobretot la propera nit i la matinada del dia 1 seran gèlides a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Però sí, ara mateix la boira és present en molts punts de les comarques de la Catalunya Central, a Ponent, a les Terres de l'Ebre, i també hi ha núvols baixos que són força abundants a l'alt i del Baix Empordà. Curiosament, a l'Empordà la temperatura ha pujat amb aquesta presència dels núvols, però en canvi a Cervera tenen menys 4, a la Seu d'Urgell menys 3, a Tortosa 2 graus, d'aquí també es nota l'efecte dels núvols baixos. Un dia avui que tornarà a ser majoritàriament assolellat tot arreu, les boires no es dissiparan, o almenys els costarà molt de fer-ho, i l'ambient serà fred, gèlid en aquestes zones on la boira no es trenqui. Allà on hi hagi sol, l'ambient serà relativament fred, normal per l'època de l'any. La nit de Cap d'Any serà gèlida. Insistim en això, les temperatures estaran per sota dels 0 graus a bona part del país, fins i tot a prop del litoral. Caldrà sortir, quan aneu de festa, sortiu ben abrigats, perquè la cosa serà força freda, i el primer dia de l'any, aquest dia 1, serà majoritàriament assolellat, amb menys boires. Les boires sembla que es puguin trencar una miqueta a partir de mig matí.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
Quin panorama polític ens espera aquest 2025? En parlarem a les 9 amb Vicent Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera.
Què hem de tenir en compte si a partir de dijous volem rescatar anticipadament el nostre pla de pensions? A un quart d'onze resoldrem dubtes amb l'economista Santiago Niño Becerra.
Farem la prèvia dels programes televisius de les campanades amb Mariola Cubells i Toni García Ramon.
Miqui Núñez i Laura Escanes, des de Montjuïc.
El contacte amb el poder acaba per corrompre les persones? A les 11 conversarem amb Oriol Malet i John Carlin, autors del còmic Bèsties.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Mica de llibret arrebossat.
Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent. El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí. És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer.
A divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Nadal és corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3Cat, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els titulars en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Poder Judicial investiga un jutge de Madrid per missatges ofensius contra Pedro Sánchez i la seva dona.
Es tracta del jutge Manuel Ruiz de Lara. Va titllar el president espanyol de colpista. Ja li van arxivar un expedient per haver-li dit psicòpata i mentider patològic.
I condemnen a 5 anys de presó per abús sexual un home que es feia passar per observador de futbol.
El seu advocat Ramon Casadefont, en declaracions a Catalunya Ràdio, afirma que recorreran la decisió.
La sentència serà objecte de recurs en relació a la condemna
que s'ha realitzat per un d'aquests delictes, al considerar que de la prova practicada en el judici oral no es pot desprendre en cap cas un pronunciament condemnatori com el que s'ha realitzat per part de l'Audiència Provincial.
Mentrestant, el govern alemany apunta que l'autor de l'atemptat de Magdeburg té problemes mentals.
La ministra de l'Interior, Nancy Faeser, diu que l'atemptat no es podia preveure.
Es gilt jetzt alle Erkenntnisse.
Hi ha indicis d'una psicologia patològica. S'han d'investigar les milers de declaracions de l'autor en xarxes socials i també la informació i els procediments que han gestionat les diverses autoritats i els jutjats de la República Federal.
I l'Euríbor torna a baixar i abarateix les hipoteques.
L'índex s'ha situat en el 2,4%, més d'un punt per sota de l'any passat. Per als que hagin de revisar la quota amb aquest indicador, l'estalvi pot ser de gairebé 1.000 euros a l'any.
Dispositiu policial especial per reforçar la seguretat avui, durant la revetlla de Cap d'Any.
El desplegament més important serà l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, però els controls d'aforament i de consum de drogues i alcohol s'estendran per a tot el país.
A la una del migdia d'entrada ja tindrem avui el tradicional sorteig de la grossa de Cap d'Any.
El sorteig reparteix un primer premi de 200.000 euros, també hi ha un segon i tercer premi, dos quarts i tres cinquens premis. S'ha posat a la venda 100.000 números. El transmetrà TV3 i la plataforma 3CAT. Jaume Torrabadella, director general de Loteries de Catalunya.
I ara estem a l'espera de que aquestes vendes acabin de cristal·litzar, tot sabent de que hi ha l'acumulació de vendes i cada vegada més es van acumulant més cap a la darrera setmana i en aquest cas quasi cap als darrers dies.
El cinema en català, mentrestant, tanca aquest 2024 amb més d'un milió d'espectadors a les sales.
El mèrit el tenen el 47 de Marcel Barrena, que supera el mig milió d'espectadors, i Casa en Flames, de Dani de la Orden, amb més de 456.000 entrades venudes.
5 minuts i arribarem a les 7 del matí, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Comentari del dia del Bernat de Déu. Avui és preceptiu. Què ens espera aquest 2025? Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. Doncs bé, ja ens hem cruspit l'any 2024 i, segons tot sembla indicar, ens aboquem a un any molt incert. El 2025 començarà amb conflictes encara candents a Ucraïna i a Gaza, amb una crisi climàtica galopant que ens portarà noves danes arreu del planeta i tot plegat en un món on els països tendeixen al conservadorisme isolacionista i a la discriminació de l'alteritat. Pel que fa al nostre petit país, aquí continuarem amb els nostres problemes del primer món. Els trens faran tard i s'incendiaran les catenàries. L'oli d'oliva assolirà preus semblants als del caviar i el jovent podrà pagar el lloguer d'un pis quan tingui 50 anys. I fa tota la pinta que no serem independents i que els polítics independentistes continuaran traient-nos les ganes de ser lliures. Tot i això, aquest nostre país petit, sovint espantós i desesperant, continuarà sent un indret prou raonable per viure. Estimats oients, que tingueu un bon inici d'any.
I com sempre, hi vam tornar a tancar un tema pendent. Hi vam comptar amb la Rosalia, que creia que Chicken Teriyaki, amb una altra música i cantada per Laura Borràs, fins i tot podria optar, deia, al Nobel de Literatura.
Bueno, empezamos. ¿Estás ready, mami Lauri? Dale mi beat, Chicken Teriyaki, classical version featuring Laura Borràs. Venga, dale.
Rosa, sin tarjeta. Se las mando a tu gata, ey. Te la tengo con roleta, ey. No hizo falta serenata. Pati, naki, chicken teriyaki. Pati, naki, chicken teriyaki. Pati, naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata, en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70. Pati, naki, chicken teriyaki. És com, what the fuck, no? Hmm. O sea, de repentament, veus que chicken teriyaki és una lletra tope profunda.
Home, profunda...
Tope de Premi Nobel de Literatura, sí, sí o no, Tete? Sí o no?
Aviam, profunda, cap a no sé, tres però... quarts de vuit, la resta de protagonistes del dia. I avui més que mai pot ser un bon dia, últim dia del 2024. Per això un parell de motius per llevar-vos. El primer motiu ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se perquè és l'últim dia de l'any 2024. Un dia complicat, amb moltes expectatives de cara a la celebració, sovint frustrades perquè els plans que ens posem mai superen la festa que havíem imaginat. Però també és un dia de molta il·lusió. Il·lusió per tot el que vindrà, per la visió esperançada que molts posem en el futur i nervis per generar propòsits nous, o no tan nous, i pronòstics. L'últim dia de l'any és un invent humà, sí, però convida a reflexionar i és un gran dia per pensar què volem mantenir en la nostra vida i què hauria de canviar. Bon dia de reflexió i bona entrada al 2025.
Igualment, Juliana, aquest és el primer motiu per llevar-nos avui, en aquest 31 de desembre. El segon motiu per llevar-nos ens el dona la Maria Nicolau.
Qui va ser il·luminat que un dia va tenir la idea estúpida d'agafar un fruit deliciós i suculent com el raïm, assecar-lo, pensir-lo i amagar-lo dins de les magdalenes, les galetes i els pastissos, simulant ser trossets de xocolata. I llavors, quan t'ho poses a la boca, pam, és pansa. Prou panses! Avui és un bon dia per fer un crit a favor del raïm i afirmar que les úniques panses que molen són les que TV3 portava a les nostres pantalles l'any 1991 disfressades de Jackson 5. Les panses de Califòrnia!